Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? El dissabte de la setmana que ve, dia 2 de febrer, se celebra la Festa de la Candelera. Era tradició a Catalunya, i encara en alguns llocs es conserva, en algunes cases, treure aquest dia, el dia 2 de febrer, el pessebre de les cases. I és un dia també que l'Església Catòlica celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, és a dir, el dia de totes aquelles persones que s'han consagrat d'una manera o altra a Déu. Avui parlarem amb la Carme Feliu, que és membre de l'Institut Secular Magdalena Aulina de Banyoles.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Pautes per sentir-nos a l'Església. Parlar de l'Església en primera persona. L'Església no són els altres, aquells, sinó nosaltres. Molt sovint, alguns grups cristians fan la impressió que la veritable mare que hem tingut els creients es va morir al segle III i que des de Constantí el que tenim és una madrastra sense entranyes. Per què ho dic d'aquesta manera? Perquè sembla que quan parlem de l'Església ideal o de la veritable comunitat de Jesús, només pensem en els tres primers segles de l'Església, quan el cristianisme era sovint clandestí, perseguit, una minoria certament creativa i amb gran capacitat de testimoniatge, i no en els segles posteriors. Des de Constantí, per posar una data, l'Església va anar adquirint la condició de religió oficial i va anar assumint una presència i una acció de més incidència en la societat. Per això mateix va conformar la seva estructura i organització adaptant-la a les noves situacions. Una estructura i una organització que ha anat canviant al llarg dels segles fins avui. Sovint, quan es parla de l'Església, s'estableix una gran diferència entre la Cúria Vaticana, les Cúries Diocesanes, l'Església Jeràrquica, només com institucions de poder mundà, i la comunitat, les comunitats populars, l'església de base, com a úniques fidels al projecte de Jesús. Més encara, s'insinua explícitament que les cúries, per més antipàtiques que ens semblin, estiguin excloses de la comunitat perquè Jesús només es fa present entre els germans i germanes que s'ho mereixen, els que pensen igual o tenen uns plantejaments semblants. Els qui pensen d'aquesta manera també es posen les seves raons. La necessitat de democratitzar les estructures eclesials, els canvis necessaris per adaptar-se a una canviant organització social, les urgències evangelitzadores, el paper de les dones, la figura històrica dels preveres, el model de presència pública de l'Església com a llevat, llum i sal. Podem considerar algunes d'aquestes qüestions perquè a tots ens preocupen. Però es donen unes actituds en afrontar-les que de tanta llum que volen projectar ens enceguen, sense veure-hi clar i trencant pràcticament el gran valor de la comunió i de la unitat eclesial. Cal ser crítics amb els discursos que accentuen que els canvis els ha de fer l'Església, els altres i no nosaltres. Siguem conscients de la demagògia sobre alguns temes o qüestions que requereixen reflexió, pregària, sentit de la catolicitat, decisió del magisteri i humilitat per acceptar que la meva postura potser no és la més eclesial ni la que l'esperit demana en cada moment. Sense adonar-nos-en, amb comentaris frívols, per necessitat de quedar bé, per no sobresortir de la moda de pensament, també podem contribuir a donar una imatge que no estimem l'Església, que creiem en Jesús, però que aguantem l'Església com si fos un pes, en comptes de manifestar que ens ha sostingut, que ens sosté i que som el que som gràcies a ella. No voldria comptar les vegades que he escoltat amb aquests bisbes que tenim? Si s'escau, més que parlar de bisbes, cal parlar en singular. tal com cal fer-ho en parlar de capellans, religiosos o laics. Ah, i convé també tenir cura en opinar sobre declaracions i documents que no s'han llegit. Cal llegir-los i estudiar-los. Com que sovint els bisbes som els qui estem en el punt de mira, dels qui afinen la punteria, en quelcom semblant a un concurs de tir, cal dir que també els bisbes tenim un servei necessari i imprescindible per tot el cos eclesial, el servei apostòlic de la unitat, de la comunió del cos en la fe i en la caritat, del mestratge i de la litúrgia com a sacerdots, mestres i servidors de tots. Sí, cadascú ha de dir que també és església, la de sempre i la d'avui, la del papa, la dels bisbes i la de tot el poble. Parlem de l'església sempre en primera persona. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Anem ara a escoltar el nostre punt de vista que ens aporta la periodista Anna Estartós. Benvinguda, Anna.
Gràcies.
Quan vulguis.
Solidaritat. Adhesió a la causa d'altres. Compartir-ne les idees, els propòsits, les responsabilitats i els patiments. Shakira i Gerard Piqué han estat notícia darrerament per haver protagonitzat una campanya solidària en la que llueixen els seus cossos. A punt de tenir el seu primer fill, la parella demana als seus admiradors que, en lloc de regals per al seu nen, col·laborin amb UNICEF i regalin aliments i vacunes als centenars de milers d'infants de tot el món que ho necessiten. Per menys de 3,5 euros es pot regalar una mosquitera, la millor manera de prevenir la malària. Per poc més de 7 euros es poden vacunar 17 nens contra la polio. Per menys de 40 euros es pot salvar la vida d'un nen deshidratat. I amb una mica més de 80 euros es poden comprar 245 sobres d'aliment terapèutic, bàsic per salvar la vida d'infants desnodrits. La filla de Beyoncé i Jay-Z ha fet fa poc un anyet. Els seus pares han celebrat aquesta efemèride regalant-li una Barbie amb diamants i incrustacions d'or valorada en més de 60.000 euros. Les flors que van decorar la festa de la nena pujaven quasi 70.000 euros i el pastís 2.000 euros més. UNICEF ens recorda que, a causa de la desnutrició, molts nens i nenes del món no compleixen anys, compleixen dies. Em pregunto si Beyoncé i el seu marit n'estan al cas.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
El dissabte de la setmana que ve, dia 2 de febrer, se celebra la Festa de la Candelera. Hi haurà una missa de la Candelera a les 7 de la tarda a l'Església del Mercadal de Girona i celebració de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. També es portarà a terme la benedicció de les candeles i processó i també la renovació de la consagració de religiosos i religioses. Serà un acte presidit pel nostre bisbe emèrit Carles Soler. Bé, parlem una mica, doncs, de què és la Jornada Mundial de la Vida Consagrada i què és la vida consagrada. Per això tenim amb nosaltres la Carme Feliu. Benvinguda, Carme, què tal?
Hola, bona tarda.
La Carme és de Banyoles, té 50 anys i pertany a un institut secular que forma part, doncs, del que es coneix com a vida consagrada. I llavors, lògicament, la pregunta, Carme, és què és un institut secular? Tu formes part de l'institut secular de l'Institut, ara ho direm bé, és l'Institut Secular Magdalena Olina.
Sí.
Exacte, que sou conegudes perquè teniu l'escola a casa nostra, el Col·legi Casa Nostra Banyoles, i també teniu la Clínica Bofill.
Aquí a Girona.
De Girona. Què és un institut secular?
Doncs som un institut de vida consagrada en el qual vivim la nostra consagració enmig del món, sent llevat en les realitats de la societat que ens toca viure.
I quina diferència hi ha entre vosaltres, institut secular, d'una religiosa? D'una carmelita, per exemple, d'una badruna?
A veure, nosaltres tenim la particularitat que quan la nostra fundadora va crear o va va somniar amb el seu institut, volia un institut que estigués immers enmig del món, dintre de la societat. No volia cap tipus de frontera entre les persones que formàvem l'institut i la gent del carrer. Llavors, doncs, va crear per això aquest institut, que tenim també la particularitat de que podem viure en grup o podem viure en la família, en cases individuals, depèn una mica de la nostra feina i de la tasca que nosaltres realitzem. Perquè una particularitat dels instituts seculars és que podem fer qualsevol tasca en qualsevol estament social, polític, religiós de la societat. Podem treballar en qualsevol camp.
Però no poden estar casats.
No, evidentment, doncs que nosaltres tenim els vots de pobresa, castedat i obediència.
Vosaltres teniu com a fundadora la Magdalena Olina, que era de Banyoles. Parla'ns una mica de la Magdalena Olina. Quan va néixer, més o menys, per situar-la?
Magdalena Olina va néixer a Banyoles el 1897 i el 1916, en un mes de maig, va començar el que ella somniava, el seu institut secular enmig de la gent. Ho va fer a partir d'un llibre que li va caure a les mans de dues germanes que ella tenia monges, i era La vida de Gemma Galgani, una vida exemplar de Gemma Galgani. I la vida d'aquesta Gemma, de Gemma Galgani, doncs va veure que això era el que ella somniava, que no volia res, cap hàbit, res que la diferencies de la resta de la gent. I llavors, doncs, a partir d'aquí, del 1916, va començar el mes de maig a Banyoles, reunint a la gent, i el que ella pretenia és que acostar a la gent a Crist. Aquest era el seu objectiu principal.
I el primer que fa és una escola, casa nostra?
No. Ella, la seva particularitat és el treball amb les famílies, amb totes les famílies, no només amb les noies, que això també doncs, era una cosa, una novetat per la societat, i treballa doncs, amb tota la família, doncs, fent catequesi, ajudant en el lloc on ella podia, no sé, formant a les noies, fent classes en els nois, fent la catequesi, una mica tot aquest camp d'acostament a Crist.
Vosaltres sou moltes? Totes sou noies, eh?
Sí, dones. Sí, en aquest moment el nostre institut és femení.
Esteu establerts a Catalunya, a l'estat espanyol...
A l'estat espanyol, a França, Itàlia, Puerto Rico, Paraguai, Guinea Equatorial, i fa poc hem obert una casa a la República Democràtica del Congo.
Clar, però vosaltres teniu diferents tasques. Per exemple, a Banyoles teniu una escola, a Girona teniu una clínica. Que teniu més?
Ja he dit que podíem fer
qualsevol feina.
Tenim residències de gent gran, tenim a Madrid, ens cuidem de la residència dels secretaris dels bisbes de la Conferència Episcopal, tenim al Paraguai tenim una residència o acollim a gent gran que està sol al carrer i que necessita, doncs tot el caliu d'una família. Tenim també una residència per a noies que tenen recursos econòmics i llavors doncs, nosaltres els oferim una residència per poder estudiar.
Tu què fas?
Jo estic a l'escola de Banyoles, sóc tutora de parvulari de P3 i estic donant classes de religió a 6è, 1er, 2er i 3er d'ESO.
I per què et vas decidir fer-te de vida consagrada, consagrar-te, i en aquest cas, a l'Institut de la Magdalena Olina? Com va anar això?
Doncs,
clar, això pot ser molt llarg d'explicar.
Sí, pot ser molt llarg, és veritat.
Però tenim molt temps just.
Jo ja vivia molt a prop de l'institut, participava en les colònies que oferien elles juntament amb la parròquia a Oix. Després, als 10 anys, vaig entrar a l'escola i en allà, doncs, bueno, mica en mica, vaig anar coneixent la seva manera de viure, vaig anar coneguent doncs, les diferents persones que hi eren, la seva donació, el seu servei als altres desinteressat, i això mica en mica em va anar colpint, no? També preparaven convivències per a joves en les quals jo participava, i en una d'aquestes convivències, doncs, bueno, vaig sentir una força sotregada i vaig necessitar l'acompanyament d'una persona que, doncs, bueno, juntament amb aquesta persona, Déu, doncs, em va anar portant per aquest camí. I aquí estic.
Doncs molt bé. Aquest dissabte que ve, no el d'aquesta setmana, el proper dia 2 de febrer, l'Església Catòlica celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada sota el lema Signe Viu de la Presència de Crist Ressuscitat en el Món. Carme, com definiries aquest lema? Què és per a tu?
Doncs aquesta presència de Crist és un saber estar en tot moment al costat dels altres. No calen masses paraules ni masses discursos, sinó el saber, doncs, estar en tot moment i sobretot que la gent que està al nostre costat es senti estimat i recolzat.
Gràcies, Carme Feliu, membre de l'Institut Secular Magdalena Olina, per estar amb nosaltres i feliç jornada.
Moltes gràcies.
Con los niños de Europa, acogemos a todos como Jesús.
¿Tú también quieres ser como nosotros? ¿Sabes? Somos misioneros.
27 de enero, Jornada de Infancia Misionera, Obras Misionales Pontificias. Colabora.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Amics i amigues, ja tindrem temps d'anunciar-ho, però us avancem ja que el 24 de febrer es porta a terme la segona jornada diocesana de la família. 24 de febrer. Doncs bé, ja podeu fer les inscripcions en el web del Bisbat de Girona. Hi ha fins i tot un apartat especial, www.bisbatgirona.cat. Si voleu assistir, si voleu més informació de la segona jornada diocesana de la família que es portarà a terme el 24 de febrer, podeu anar en el nostre web diocesà, www.bisbatgirona.cat, on trobareu més informació i fer les inscripcions. Fem un repàs a la nostra agenda d'actes. El dimarts que ve, cloenda dels 125 anys de l'arribada dels germans maristes a Girona. A les 7 de la tarda, a les instal·lacions del col·legi, taula rodona amb el lema 125 anys dels maristes a Girona. Tradició versus innovació. Amb Josep Lagares, Salvador Maneu, Dolors Vidal, Neus Muñoz i també Jordi Roura. Dijous que ve, dia 31, a les 10 de la nit, adoració nocturna al Temple del Sagrat Cor de Jesús de Girona. Divendres que ve, dia 1, trobada de formació bíblica de 9 a 10 del vespre a la parròquia de Santa Maria de Palamós. I dissabte que ve, dia 2, recordem que és la festa de la Candelera. Diversos actes a Castelló d'Empúries, per exemple, des d'aquí enviem una forta salutació perquè la Mare de Déu de la Candelera és copatrona de la vila. Saludem a tots els nostres oïdors que tenim en aquesta vila. A les 11, celebració de la missa, concert d'or amb acompanyament de cants a càrrec de la Coral Castellonina, i a les 6 de la tarda presentació d'un llibre de diferents autors sobre la Basílica. Servirà com a homenatge a mossèn Narcís Costabella, exrector de Castelló d'Empúries, traspassat fa un any. També se celebra la missa de la Candelera a les 7 de la tarda a l'Església del Mercadal de Girona i celebració de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Canviem de tema. Jaume Català ha escrit un nou volum dels itineraris dels santuaris i ermites dedicats a la Mare de Déu a les comarques gironines. En aquest cas és el tercer que correspon a les comarques del Gironès i de la Selva. El tenim aquí en el nostre estudi. Què tal, Jaume? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Bé, felicitats per aquest nou volum. Són rutes que es poden fer en cotxe, en bicicleta i també a peu. N'hem parlat algunes vegades aquí en aquest programa. I la novetat d'enguany és que inclou un CD amb els tracks GPS de les rutes. Per tant, ens podem traslladar aquests tracks en el GPS del nostre cotxe i seguir la ruta que tu has marcat, no?
Sí, efectivament.
Jaume, explica'ns de què va aquest nou volum, El Gironès i la Selva.
Mira, aquest és... quan vaig fer el primer llibre, només vaig poder posar unes quantes ermites de cada comarca, ja que el fem sempre per comarques. I aleshores em vaig donar compte de que realment no podia fer-ho un llibre que entressin tots. Primera, pel temps, que després la veritat és que ha anat molt bé, perquè d'aquesta manera, al fer-los separats, doncs has anat millorant, que fa més experiència, eh? I aleshores vam començar fent això, no? I després ja vaig començar a fer per cada dues comarques, seguint un ordre dels plànols que n'hi ha al llibre, que és a l'Empordà i Baix Empordà, després era el Gironès i la Selva, que és aquest llibre que acaba de sortir, i va endavant. Llavors, aquest llibre té una peculiaritat, que és que per primera vegada se'n va d'allò de dir, bueno, doncs anem a millorar una mica, no? Llavors, com hem millorat? Bueno, primerament, que la majoria d'itineraris, que ja ho veiem fer a l'Alt Empordà bastant, però amb aquests, tots els santuaris són circulars. És a dir, que jo surto, per exemple, de Sant Martí Vell per anar als Àngels i baixo per un altre cantó, o bé, la mateixa, hi han dos itineraris, concretament al Mare dels Àngels hi han dos itineraris. Una, sempre procuro que el punt de partida, si és possible, sigui d'allà a la població que pertany. En cas dels Àngels, pertany a Sant Martí Vell. I després faig una altra ruta, sortida de Girona, per ser la capital, pujo per Sant Miquel, pujo als Àngels i baixo per l'altre cantó, per Sant Daniel. És a dir, totes són circulars en aquest sentit. Amb aquests dels Àngels he fet dos itineraris, per ser els Àngels que és patrona de tots. Els de l'Empordà se la senten seva i els gironers ens la sentim nostra, també. Va, doncs aquest va ser. Aquesta és una novetat. El gravar-lo en GPS, el fer rutes circulars, això ha sigut una gran cosa. I després, una altra cosa que he introduït en aquest llibre, no en totes les ermites i molt menys, perquè això ja és un tema bastant més treballós, i és que he assistit amb 5 aplecs. I és interessant, perquè amb les aplecs veus més l'ambient que hi ha amb la gent que se'n cuida del santuari, el pobles que assisteixen a l'aplec. Normalment se celebra una missa, se canta la salve a la Mare de Déu, i el senyor bisbe pues, ha vingut diverses vegades. I jo amb el senyor bisbe, que per cert, que ja estic al tanto de com van les coses i espero que aviat es posarà bo i podrà estar entre nosaltres. I podrà assistir amb aquestes aplecs, perquè assisteix moltes vegades, no? Bueno, doncs amb aquest llibre he assistit a festes dels Àngels, he assistit als Arols de... i he tret fotografies de les aplecs. O sigui, he viscut les aplecs i això és important.
Aquí hem de dir, Jaume, que hi ha molta fotografia, que això sempre s'agraeix, el paper és de qualitat, i a part el llibre és molt fàcil de llegir i de portar, sobretot pels qui van en cotxe, i els qui van a peu, els qui van en bicicleta no, però perquè no poden estar anant en bicicleta i llegir l'hora. Però els qui van a peu o els qui van en cotxe els hi va molt bé perquè és d'espiral, és una llibreta, com una llibreta, el paper és de qualitat, hi ha molta explicació, fins i tot hi ha restaurants i també tot el que és necessari per fer aquesta ruta, per exemple, mapes. Són rutes dedicades a la Mare de Déu. I on es pot trobar, Jaume?
Bueno, en principi...
qualsevol llibreria?
Qualsevol llibreria d'aquí, en començant a parlar del Bisbal, que ara m'acaba de dir, ara fa un moment, un dels meus amics, meus col·laboradors, que ha anat i diu... Mira, no l'ha vist a l'aparador, que ahir hi era, diu, és que els hi ha agotat.
Tens en perspectiva un altre volum, ja, doncs? Esteu treballant amb altres volums d'altres comarques?
Sí, sí. Estem treballant ja el Pla de l'Estany i la Garrotxa. Ja hem començat.
Hem de dir que aquests llibres d'itineraris, en peu, a peu, en cotxe o bé en BTT, reben el suport, aquest llibre, de la Diputació de Girona i dels Consells Comarcals. Jaume, doncs estarem alerta, espero que sigui un gran èxit, com a gran devot a la Mare de Déu i també com una persona que saps explicar perfectament aquestes rutes. Tothom qui no les conegui, doncs agafa una i la pot fer perfectament. Tot tipus d'informació, el dia de la plec, tal com he dit abans, també bars, restaurants, informació històrica, notes històriques. hi ha de tot. Jaume, gràcies. Que sigui un èxit.
No es mereixen.
Un minut per la reflexió. Avui amb nosaltres mossèn Ramon Pijuan, rector de les parròquies de Banyoles.
Va passar a Queunyalla, un poble perdut dels Andes. Amb l'Antoni tenim una llarga conversa. Intercanviem opinions i maneres de veure la vida. Ha anat poc a l'escola, però té una gran profunditat. Per arrodonir la conversa, l'Anton em demana: prega perquè jo tingui un cor suau com el cotó fluix. El cor com el cotó fluix. El cotó fluix absorbeix i neteja. Sense ferir, suavitza. Protegeix dels cops i evita que el mal augmenti. Si el nostre cor és suau com el cotó fluix, aguantarem els cops que en puguin arribar. Suavitzarem i netejarem les ferides que puguem tenir a prop. I serem sensibles a les ferides i a les necessitats de les persones del nostre entorn. Fa molts anys que no sé res més de l'Antoni, però el seu testimoni encara està gravat en el meu cor.
Si alguna vegada t'has perdut l'oportunitat d'escoltar aquest programa a través de la teva emissora de ràdio favorita, et recordo que també ho pots fer-ho a través d'internet en aquesta adreça, www.bisbatgirona.cat. Repeteixo, www.bisbatgirona.cat, a l'apartat de l'àrea d'audiovisuals o també a la d'actualitat i premsa. Església Viva també a través d'internet, www.bisbatgirona.cat. Repeteixo, www.bisbatgirona.cat.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Abans d'escoltar el significat de l'Evangeli, us informem que el nostre bisbe francès continua el seu procés de recuperació de la intervenció quirúrgica que va ser sotmès ara fa unes setmanes. El nostre bisbe agraeix les mostres de suport que ha rebut i que està rebent per part de tots els fidels. Tinguem-lo present en les nostres pregàries personals i comunitàries. És moment ara d'escoltar el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 27 de gener, i ho fem amb mossèn Martiria Brugada, que ens acompanya durant tot aquest temps, fins que no entrem en el temps de Quaresma. Per això falten ja poques setmanes, 3 setmanes, concretament. Mossèn Martiria Brugada és el rector de les parròquies d'Anglès, Bon Matí, Sant Martí Sapresa i Sant Julià de Llor. Benvingut, mossèn Martiria, quan vulguis.
Aquest diumenge llegirem de l'Evangeli de Sant Lluc 2 fragments que ens queden ajuntats. Un, el capítol primer de l'1 al 4, i l'altre, el capítol 4, del 14 al 21. I ens ve a dir que avui es compleixen aquestes paraules de l'Escriptura. Aquest fragment de l'Evangeli de Sant Lluc conté aquestes dues parts. Primer, el pròleg, el començament del seu Evangeli, on comenta el mètode de treball per redactar el seu llibre. No només com un narrador, sinó com un intèrpret i teòleg, perquè coneguem la solidesa dels ensenyaments que hem rebut. La segona part d'aquest evangeli recull, com qui diu, la targeta de visita de Jesús. Ens diu qui és, per què es fa present enmig dels seus i quin és el seu programa. Lluc ens ho situa a l'inici del ministeri públic de Jesús, a Natzaret i al poble on ell s'havia criat. En el text d'aquest diumenge hi apareixen els principals trets que s'aniran desenvolupant al llarg del llibre de l'Evangeli i que es podrien resumir en unes paraules: l'esperit del Senyor, la salvació o alliberament, la tendresa i la pregària.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.